Bon dia, com esteu?
Bon dia per posar-se pedres a les butxaques. Temporal de vent de llebeig avui dimecres. Atenció a l'estat de la mar.
Bon dia, són les 8 d'avui, dimecres 9 d'octubre de 2024. Pere Tallada en vist sortir el sol fa justament 7 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 20 graus. Avisos activats del Servei Meteorològic de Catalunya per vent fort i mala mar. El temporal es farà notar amb vents propers als 70 km per hora i ràfegues superiors en zones elevades. Mar de fons amb onades de 2 metres d'alçada, sobretot en zones exposades al sud de la nostra comarca. Jo sóc la Maria Alzina i això és el Supermatí, el programa informatiu de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i que també s'emet a Ràdio Bisbal. I ara entrem en matèria perquè Laura Millán ja ha estat investida alcaldessa de Palafrugell, sent la primera dona que ocupa aquest càrrec al municipi. A més, destacarem que Calonge i Sant Antoni està impulsant un projecte per conservar i preservar la biodiversitat del fons marí que es troba proper a la zona litoral del municipi. I Torroella de Montgrí ha celebrat la tercera edició de la Universitat Europea de Tardor per debatre sobre el futur d'Europa i el món. Ampliarem totes aquestes notícies i moltes més al llarg de l'informatiu, però a més avui parlarem amb el president de la Federació d'Hostaleria i Turisme a les comarques gironines, el senyor Antoni Escudero, per veure com anirà la temporada de tardor aquí a comarques gironines, però a més, com cada dimecres, parlarem de bon menjar i bon beure amb la Laia i l'Eduard d'Humors Un Club. De seguida ho repassarem tot, abans, però hem de saludar els periodistes que ens acompanyen com cada matí. Tenim en Dani Cortés, bon dia Dani.
Bon dia.
També tenim a l'Anna Salvador, bon dia Anna.
Hola, bon dia.
I tenim a la Carla Saló, bon dia Carla.
Bon dia.
I saluda a tothom, comencem amb el repàs de les principals notícies al Baix Empordà. I és que tal com avançàvem, Laura Millán ja ha estat investida alcaldessa de Palafrugell. Dani.
Laura Millán ha estat investida alcaldessa de Palafrugell, va ser ahir al vespre en un ple extraordinari. Millán és la primera alcaldessa de la història de la vila. En el seu discurs d'investidura va assegurar que el que ve ara no serà fàcil per les restriccions pressupostàries que imposarà l'Estat, però s'ha compromès a invertir més en els barris i apostar per la participació.
I canviem de tema perquè Calonge i Sant Antoni impulsa un projecte per conservar i preservar la biodiversitat del fons marí que es troba proper a la zona del litoral. Carla.
La iniciativa d'Àrea Verda Marina de Calonge i Sant Antoni, impulsada conjuntament per les regidories de Medi Ambient i Platges, permetrà fer un seguiment ecològic i establir mecanismes de protecció mediambiental.
I Torroella de Montgrí ha celebrat la tercera edició de la Universitat Europea de Tardor per debatre sobre el futur d'Europa i també del món.
Aquesta és una proposta impulsada pel Consell Català del Moviment Europeu, una associació pluralista i independent formada per col·lectius i persones físiques que desenvolupa les seves activitats europeistes dins l'àmbit territorial de Catalunya.
I la Diputació de Girona presenta un fons extraordinari de 7,4 milions d'euros per als ajuntaments i els consells comarcals.
D'aquest fons, 7 milions es destinaran als ajuntaments i 400.000 euros als consells comarcals de la demarcació. Els ajuntaments rebran una assignació en funció del nombre d'habitants amb imports entre 20.000 i 150.000 euros.
I la desena nit solidària de Cellers Hotels, celebrada aquest passat divendres a l'hotel Mas Tapioles, ha aconseguit recaptar més de 66.000 euros per la lluita contra el càncer infantil. Aquesta xifra s'utilitzarà per donar suport al projecte Osteosarcoma i a la investigació del procés de metàstasi de les cèl·lules. Més de 320 persones van participar en aquest esdeveniment que va comptar amb la col·laboració de l'associació Polseres Candela. I seguim parlant de salut perquè el Servei d'Urologia de l'Hospital de Palamós ha incorporat un làser pels tractaments de càlculs renals. Anna.
Aquest dispositiu, que s'utilitza des de fa un mes, permet tractar les pedres del ronyó de manera més eficient i amb menys invasivitat. Té diversos beneficis pels pacients perquè redueix també el temps d'hospitalització i el risc de complicacions.
I encetem la plana gastronòmica perquè els cellers de la denominació d'origen Empordà han obtingut un total de 28 medalles als Premis Vinari 2024. Els vins empordanesos han estat reconeguts amb 12 medalles d'or i 16 de plata, destacant principalment en les categories de blancs i rosats joves, negres de guarda i vins dolços. Una dotzena de cellers de la denominació d'origen han estat premiats, entre els quals es troben Arxer Pagès, Bodegues Trobat, Celler Espolla, Cooperativa Agrícola de Garriguella, entre molts d'altres. I seguim parlant de gastronomia perquè la sidra empordanesa Moma rep 5 premis en el certamen internacional Sisga. Carla, què més en sabem?
La seva sidra de poma ha estat reconeguda amb la distinció Premium, superant la competència del País Basc. També ha obtingut l'or per l'espírit de Moma, el seu aiguardent de poma, i ha aconseguit bronze en 3 altres categories.
Doncs felicitats tant als guanyadors dels Premis Binari com també a la sidra Moma per aquests reconeixements. I com sempre, més enllà del Baix Empordà estan passant coses, perquè el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha anunciat la construcció de 50.000 pisos públics fins al 2030 en el marc d'un nou programa d'habitatge. Així ho ha dit durant la seva intervenció al debat de política general, en què ha assegurat que la situació de l'habitatge és insostenible. Illa s'ha compromès a invertir 1.100 milions d'euros cada any en polítiques d'habitatge durant els 4 anys vinents. El president ha remarcat que no hi ha cap comunitat autònoma que hagi invertit tants diners. Illa també ha anunciat un fons de 500 milions a retornar per ajuda a l'emancipació de joves i 500 milions anuals en ajuts per a famílies per pagar el lloguer. El president socialista també ha anunciat la creació d'una reserva pública de sòl per ajudar els municipis i promoure el sòl disponible. Avui, recordem-ho, continuarà aquest debat de política general al Parlament de Catalunya amb la resposta dels grups de l'oposició. I canviem de tema, però ens quedem a la política, perquè la direcció del Partit Popular intenta apagar l'incendi que crema dins la formació després de descobrir que, suposadament per error, havien votat a favor de la llei que beneficia els presos d'ETA. És la norma que permetrà reduir penes i l'excarceració d'una cinquantena de tarres, tot i que Feijó està fent mans i mànigues per esmentar el descuit. Per exemple, forçant l'ajornament de la votació al Senat, el malestar dins les files populars continua. I és que, segons explica el Mundo, una desena de barons i els dirigents del PP exigeixen als CAP, els presumptament responsables de l'error, que dimiteixin. Són els diputats María Jesús Moro, José Manuel Velasco i Rafael Benigno que han posat el seu càrrec a mans del partit. Ara bé, la cúpula del Partit Popular descarta prendre mesures, tot i que el mateix Feijó admet que es va cometre un error garrafal. I canviem de tema perquè un grup d'activistes ha llançat pintura vermella sobre Pilar Rahola aquest dimarts a la tarda per denunciar la complicitat de la periodista amb el genocidi de Palestina, segons ha informat el mitjà L'Horitzó. El succés ha tingut lloc mentre Rahola participava en la conferència inaugural de la Fundació Universitària Martí Lomà a la Garriga, al Vallès Oriental. Després de l'acció, assegura el mateix mitjà, les activistes li han assenyalat que està tacada de sang. Veurem si això acaba tenint alguna conseqüència per aquests activistes i està tenint ja repercussió per Pilar Rahola. I abans de seguir amb el repàs informatiu aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal, hem de fer un repàs a la previsió meteorològica. Crec que tots ens hem aixecat pensant el mateix, però déu-n'hi-do quin vent que fa avui. Isaac, bon dia.
Molt bon dia.
A què es deu aquesta ventada? Què n'hem d'esperar?
Avui dimecres el vent de Garbí o Llebeig serà el clar protagonista del dia. L'exhuracà Kirk passarà pel nord de la península i travessarà França en forma de borrasca molt profunda, deixant ventades molt fortes a la nostra zona. Avisos activats del Servei Meteorològic de Catalunya per vent fort i mala mar. El temporal es farà notar amb vents propers als 70 km per hora i ràfegues superiors en zones elevades. Mar de fons, amb onades de 2 metres d'alçada, sobretot en zones exposades al sud. Al cel trobarem núvols alts i mitjans llimats pel vent, de tipus lenticular. De cara a la nit, el vent girarà a component nord i arribaran més núvols. Les temperatures pujaran, tant les mínimes com les màximes. Per demà dijous esperem un dia força gris, amb risc de pluja i ambient més fresc.
Doncs comencem a agafar la jaqueta, perquè si ha de ploure i ha de fer més vent, doncs això significa una cosa, i és que estem ben entrats a la tardor, però avui compta amb aquest vent, compta amb anar a llocs alts on estiguin més exposats a aquest vent. Per tant, hem d'anar amb compte i sobretot doncs portar una jaqueta per si de cas. Moltíssimes gràcies, Isaac, per aquest repàs a la previsió meteorològica. I com sempre, anem a escoltar el comentari que tenim avui aquí a Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, que avui ens el porta en Pere Carreras.
Si volem ser catalans contents, mirem entre tots d'inventar-nos més verbs per dir que volem gaudir. Gaudir està bé com a verb, però queda curt. Ja hi ha alternatives, però no en tenim prou amb verbs com fruir, xalar o amb els sinònims que proposa el diccionari. La forma de disfrutar encara avui no s'accepta. Dic encara, perquè tard o d'hora entrarà per la porta petita al diccionari normatiu i serà acceptat. I no sóc jo dels que van en la línia del que als anys 80 en deien del català light o del català que ara es parla al carrer, però en aquest cas caldria ser més permissiu. Però és veritat, ens falten més verbs per fer referència al fet de passar-nos-la bé. Resulta estrany que el català, que és una llengua que té una riquíssima varietat de mots per abastar centenars de milers de situacions, per definir objectes i per donar nom a les coses més properes i alhora a les més inversemblants, acabi usant un, màxim dos, verbs que signifiquen l'acte de gaudir. Gaudir del sexe, d'un bon plat a taula, d'una bona novel·la, d'una sessió de crossfit, molta cosa passa pel gaudir. Estic segur que milers o centenars de milers de periodistes, escriptors o publicistes que anuncien les seves coses o productes en català estarien d'acord en trobar, o si més no inventar-se, més verbs que donin més joc al gaudir, que tenim més que amortitzat. Vine a gaudir del paradís natural. Vine a gaudir de la vela. Vine a gaudir al nostre restaurant. Vine a gaudir de l'Empordà. Gaudeix de l'oferta formativa del nostre allioli. Gaudir, gaudir, jo gaudeixo, tu gaudeixes, ell gaudeix. Ja hi ha algun verb com que s'escauria com a alternativa acadèmica, però amb el perill que soni carrincló, encarcarat, poc natural o fred, o sigui, artificiós, llunyà i poc nostre, i per tant, no s'usen. Ens falten més verbs que mostrin que estem gaudint en qualsevol circumstància, tampoc no massa més, dos o tres, encara que siguin inventats, fent un procés participatiu online, fent una campanya TV3 o fent enquestes telefòniques. No és broma, estem limitats en aquest sentit. El verb gaudir ocupa avui multitud d'anuncis, eslògans, frases, catàlegs, fulletons, pàgines web, anuncis de ràdio, blogs, tuits i altres mandangues, i convé que tingui més germanets sinònims, noves formes, noves alternatives que vagin més enllà i ens permetin fruir.
Doncs totalment d'acord, Pere Carreras, i a més, deixa'm-hi afegir l'ús del disfrutar. Crec que l'hauríem de deixar de banda i fer servir més les alternatives que tenim al verb gaudir. Per tant, moltíssimes gràcies per aquest comentari d'avui. I nosaltres, abans de continuar amb el repàs informatiu, escoltarem una mica de música a Moques Grasses i Sort de tu.
Comença un dia nou sobre les teulades, veient com balla la fosca amb la matinada. La teva pell brillant com una estrella rana, i jo vull quedar-me a viure entre les teves mans. Un crit a l'univers i se trenca la veu, el nostre amor té tant valor que no té preu. Brindem per les persones que han deixat petjada, pel dia que ens va portar molt la nostra mare. I és igual que costi tant, no hi ha res gratis, però estem aquí al meu costat, enamorant-me d'aquesta vida que estem vivint. I és igual. Estem de guais, que sembla un somni, però està passant. L'angoixa marxa i mira de lluny, però no m'espanta si estic amb tu. Les fulles aguantant el cel, vull ser feliç sense entendre res. El pes que tinc de volar, ser qui vull ser, no em serveix. Comença un dia nou amb el taronger de fons. Tot allò que cou em fa ser així com sóc. Vull sentir que en tinc prou en saber que ho dono tot i que queda temps per fer-ho millor. I és igual que costi tant, no hi ha res gratis, però estem aquí. Tu al meu costat, enamorant-me d'aquesta vida que estem vivint. I és igual, estem de baix, que sembla un somni, però està passant. L'angoixa marxa i mira de lluny, però no m'espanta si estic amb tu. La sort que tinc de tu, la set que tinc de tot, un punt de llum, un pou de pors. Fes-me tocar el sol fins que em cremi. Fes-me creure en tot fins que em trenqui. La sort que tinc de tu, la set que tinc de tot, un punt de llum, un pou de pors. Fes-me tocar el sol fins que em cremi. Sort en tinc de tu.
I les comarques de Girona i el Baix Empordà es preparen per la temporada turística de tardor, la que ve posteriorment després de l'estiu, tenint en compte que hem passat un estiu amb xifres de visitants que han anat variant segons el mes i l'afluència de persones que teníem a les nostres costes. Però per fer una mica de valoració de com ha anat aquesta temporada turística durant l'estiu i també fer una mica de previsió per aquesta tardor, ens visita el president de la Federació d'Hostaleria i Turisme de les Comarques Gironines, el senyor Antoni Escudero. Bon dia.
Molt bon dia.
Primer de tot, m'agradaria preguntar-li com ha anat aquesta temporada estival a les comarques gironines quan parlem de xifres de visitants i, a més, no, els diferents mesos, perquè hem vist aquesta tendència que el juliol hi ha hagut un nombre menor de visitants, però les xifres s'han recuperat el mes d'agost i setembre.
Bueno, la veritat és que estarà, això de les ocupacions s'ha de comptar un còmput global, efectivament, però també és veritat que nosaltres, que som la federació de tota la província i tenim 13 associacions, cada una de les associacions i dels llocs geogràficament dintre de la província, si és Garrotxa, si és Ripollès és una història, si és Costa Brava Centre és una altra, si és Costa Brava Nord. És que la comarca gironina és tan diversa, és tan variopinta, té tants models de turisme i de tipus de gent que fa el turisme en aquella zona, perquè ja té un hàbit i perquè ha vingut altres anys. Tenim zones que el turisme és nacional, pràcticament de Catalunya. Tenim altres zones que ve gent de... Bueno, venen francesos, anglesos... Tenim zones molt diferents. Lloret de Mar està farcit de que és el punt més important de comarques gironines. No es té turisme de tots llocs, té una quantitat d'hotels immensa, no? I si falla quan la temporada no és lo bona que ha de ser, qui pateix més? Pateix més el que més hotels té i més places hoteleres. Exacte. El que té poques places hoteleres, doncs en plena de seguida. Aquesta seria una mica... Després podem entrar a fer l'anàlisi individual, no? Però el que passa i ha passat habitualment a comarques gironines, això sí que és veritat que el mes rei és el mes d'agost, que és el mes més important per tothom, però després al juliol i al juny depèn molt depèn de la climatologia, depèn de com vinguin les festes, els ponts, importa molt, perquè estem tirant últimament a comarques gironines d'un turisme de proximitat, tot i que l'aeroport de Girona Costa Brava doncs està augmentant el número de vols, de passatgers, i de cara a l'any que ve doncs, serà millor. Aquí qui realment està treballant molt fortament i nosaltres conjuntament és el Patronat de Turisme a través de la Diputació de Girona. I bueno, tenim una província, i ara entrarem en detalls per zones o el que tu me demanis, però crec que va estar preparada turísticament, i això doncs té les seves avantatges de que també importa molt la climatologia, el que pugui passar, gent que no surt, el que està aquí que ve a passar una setmana, doncs solament hi ha patates la climatologia, però que la gent de casa, que són molts, quan dic de casa no dic de Girona, dic del conjunt de Catalunya,
exacte,
i d'Espanya, que bueno, ara amb les comunicacions que tenim doncs és més fàcil de moure's.
Clar, a mi, jo el que entenc és que la fluctuació de visitants durant l'estiu se sol concentrar més a les zones de costa. Comentàvem Lloret, que és un dels puntals de nombre de visitants, Blanes, també la zona de la Costa Brava Centre, que és la zona que comprèn el Baix Empordà, però a més també la zona nord de comarques gironines, i entenc que tota aquesta fluctuació de turistes durant la tardor s'acaba repartint en zones de muntanya i zones de costa, no?
Sí, és així, primerament perquè la gent ja està cansada de costa, és real, realment, o sigui, el gruix més important ja ha tingut tot l'estiu. Després venen altres avis, doncs ja se'n van a muntanya, se'n van a la tardor, indica altres coses. També hem de tenir en compte, el que passa és que l'any passat no va ser una bona temporada la neu, també les nostres pistes, el Pirineu, que són importants, que també tenim allà les nostres associacions. La Federació d'Hostaleria està ramificada per tota la província, i repartit en comarques, i hem passat de 11 associacions que teníem a 13 associacions. Tenim informació a diari, al moment, del que està passant, de les ocupacions que està passant en cada comarca, no? I és veritat, la tardor, doncs, bueno, canvia els avis. També és veritat que ja la veïnada comença al col·legi, s'enfoca més a fins de setmana i ponts, els mesos de juliol i agost i el juny, doncs, és més públic de fora, més gent que està al carrer, més turistes que venen d'altres països, i ara ja està més punts, tot i que també tenim durant tot l'any tenim els clubs de ciclistes que venen a fer bicicletes, que són molt importants, gent que ve abans, diguéssim, de cara a la primavera, bueno, pues a mirar tot el tema d'ocells, vull dir, gent que ve a caminar per la muntanya. La veritat és que, bueno, tenim aquesta gran sort, tenim la gran sort de que comarques gironines doncs estem preparats per tot tipus de turisme, i en qualsevol lloc tenim tota la zona de la Garrotxa en els volcans. Bueno, és que tenim moltíssima cosa per disfrutar-ho, per ensenyar-ho i perquè la gent gaudeix de tot. Tenim grans camins de ronda, tenim senderos i rutes per caminar. És que podríem estar hores i hores parlant
sí,
però comporta comarques gironines.
M'agradaria preguntar-li també, perquè una de les qüestions, no, que s'està treballant en el sector turístic, sobretot a la nostra zona de comarques gironines, és aquesta convivència, no, amb els habitatges d'ús turístic. Esclar, no ho sé si des del sector turístic es percep com una problemàtica o com no, que no acaba de promoure aquesta idea de respecte turístic amb l'entorn que visitem, perquè és clar, vull dir, aquests habitatges d'ús turístic es destinen, no, aquests usos turístics, quan es podien destinar a altres usos. No ho sé, com ho veuen des del sector, com es percep?
A veure, no, això és fàcil, i els que tenim una mica d'experiència ja hem fet uns anys, perquè ja tenim anys. Mira, abans, al principi, perquè és l'argument que té molta gent i és veritat, no? Doncs el que passava és que quan la gent venia de vacances, la gent de fora i la gent del país, però en aquests moments a comarques gironines, com a tot el conjunt de l'estat espanyol, la gent que venia era doncs al principi van començar els turistes de fora, però la gent que ja començava a tenir alguns diners i feia turisme intern, no? però ara parlem del de fora i l'intern. No hi havia els hotels que hi ha ara, no hi havia els serveis que hi ha ara, i llavors sí que se van començar a utilitzar, doncs, gent que llogava. Això a mi m'ho han explicat i jo ho he vist, la pròpia vivenda o unes habitacions de les cases, però bueno, això, però a tot Espanya es feia, a tot Catalunya, no? Però això era un mes o dos mesos i no passava res, perquè eren els principis, perquè la gent abans no era el siguient que és ara, ara tots s'han tornat molt sibarites, i no hi havia la massificació de turisme que hi ha ara. Abans, en aquelles èpoques, quan va començar, bueno, costava, són 100 anys de turisme, però quan realment va començar el turisme fort va ser, doncs, a partir dels anys 60 i pico, finals dels 60-70, fins ara, que és quan s'ha anat incorporant tothom, les noves modalitats de transport i avions i, bueno, els cotxes, bones carreteres, autopistes, la gent es mou més, no? I abans el turisme es limitava en un parell de mesos, Nadal, Setmana Santa, i quan la gent treballava, perquè és que ara hi ha moltíssima gent, l'oci és l'esport nacional, no? I em sembla bé, no ho estic criticant, estic dient per situar el lloc de per què està passant això amb el tema dels habitatges d'ús turístic. I no passava, res, perquè la gent compartia i tampoc era la quantitat. Bueno, ve la crisi del 2008, queden moltíssims edificis buits. Per donar una sortida a això, se diu que això es dedicarà a habitatges d'ús turístic, que això al sector de l'hostaleria, que tota la vida havia fet el turisme, no li va agradar perquè era una competència deslleial, perquè no complien les mateixes lleis, perquè després s'ha vist que això, ara els movem tots cada dia de la setmana i per setmanes, i te van entrant persones, en grups d'amics, gent jove, gent gran, està inclús en urbanitzacions en xalets que han quedat també buits, i això, pues, arriba un moment de que importa a la gent que estem treballant i fem la vida diària que hi hagi altra gent que cada setmana rotativament te vagin posant en un edifici, perquè nosaltres no estem en contra dels allotjaments d'ús turístic, nosaltres estem en contra dels allotjaments d'ús turístic dispersos, perquè si fossin tots en un edifici, doncs no passa res, els edificis estan allà, conviuen, estan de festa tots, però quan hi ha un edifici, imagina't, de 20 pisos, no? I resulta que el primer i el sisè i el novè o i el quart són habitatges d'ús turístic, i la resta són gent del país que viuen allà i que treballa cada dia i que s'ha d'aixecar i que té la mainada i que té gent gran que estan visquent, i aquests 6 o 7 pisos que hi ha dintre de los 20 que hi ha, la meitat, doncs estan entrant i sortint cada setmana gent nova, i escales avall, amunt, i ara un que crida i altres perquè estan de vacances, però la gent que viu en l'edifici no està de vacances. Sí, això és el que hem posat sobre la taula. Llavors, què ha passat? La gent comença a queixar-se, se queixen de, bueno, dels habitatges d'ús turístic, de la massificació, de que la gent molesta i tal, no? I llavors se crea un front que diu que, bueno, comencem amb la turismofòbia, com si el turisme molestés i malmetés el territori i tal, quan això no és veritat, quan el turisme normal i corrent que s'ha fet durant tota la vida ha sigut un turisme organitzat, un turisme que ha vingut dels mesos que ha vingut, que va als hotels, que va als apartaments, hi ha apartaments turístics que s'hi dediquen a això, les cases rurals i tot el que conforma el conglomerat d'habitatge de tema per estiu allà, no? Totes aquestes, els hotels, el turisme rural, els apartaments, compleixen amb una normativa. Nosaltres el que estem dient és que per tenir un habitatge d'ús turístic, que és un pis dispers en qualsevol edifici de qualsevol poble o ciutat, doncs no compleix cap normativa, un simple document, una autorització de l'Ajuntament, i tu pots anar allà i jugar-ho cada setmana i que te vinguin i no saps qui entra, ni hi ha registre, ni hi ha res. Perquè en realitat sí que tenen l'obligatorietat de fer registre, però bueno, a l'hotel sí que te van els Mossos i te van les policies municipals i autonòmiques, però qui sap si en un edifici de 10 o 5 plantes hi ha dos apartaments, si estan buits o no estan, i a qui aniran, perquè a més hi ha la nova, que segurament que qualsevol de la gent que no està escoltant li donen una clau digital a la porta amb un teclat digital i li envien pel correu, miri, vagi a tal planta dalt, me l'ha pagat per transferència i ja trobaran el pis. O sigui, no, ja, perquè a mi m'ho expliquen els meus fills i expliquen amics que surten i sabem que funciona així i que no estem en contra d'això, no estem en contra, el que estem en contra és de el que això pot crear i està creant entorn a la turismofòbia en el país, i això no és bo, i el que volem és que se regulin, que tothom complin les mateixes condicions i que a partir d'aquí tothom se guanyi la vida. Aquesta seria una mica la síntesi, no sé si m'ho he explicat bé,
sí, sí,
del que nosaltres
no,
hem dit, clar. Jo crec que està perfecte, no?
Clar, ja per acabar, perquè em proposava aquesta solució, no?, de regular més els apartaments d'ús turístic, però s'haurien de donar, entenc, més passos per evitar aquesta relació, no?, de relacionar el turisme que ens visita amb aquest sentiment de no voler aquests visitants.
Bueno, els visitants, jo crec que Catalunya i Girona, comarques gironines, i nosaltres som una terra d'acollida i aquí han vingut històricament, i Catalunya s'ha fet de la manera que s'ha fet, enfocada al turisme, però enfocada al turisme d'una qualitat i de que mai puguem viure la gent del país que està tot l'any treballant, la gent que fora, o del mateix país que fa vacances, perquè tu pots ser turistes, en el fons, turistes som tots som turistes. Tu i jo som turistes, i el que treballa a l'agricultura és turista, i el que estudia és turista, perquè en un moment de la seva, des de l'any, surt de vacances, tenen una temporada, la setmana que se'n va per desenganxar-se una mica, i per despejar-se, són tots turistes, doncs han de ser tots conscients de que el turisme t'aporta molts beneficis, però que t'aporta algun inconvenient, i el que hem d'intentar és conjugar els beneficis amb els convenients d'una manera ordenada, que és el que nosaltres, la Federació d'Hostaleria, per això està per vetllar i per intentar treballar amb les administracions que ja treballem perquè els puguem entendre entre tots plegats. Aquesta seria una mica la síntesi, no? La conclusió.
Doncs estarem pendents si es posa solució, no, a aquesta petita problemàtica que ha nascut al sector turístic en els darrers anys. I també li volem donar les gràcies aquests minuts a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal per parlar una mica més, no, de tot això. Moltíssimes gràcies, senyor Antoni Escudero, i que vagi molt bé. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Bon dia, que vagi bé. I nosaltres seguim amb el repàs informatiu aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal. I és que hem de començar parlant de que Laura Millán ha estat investida alcaldessa de Palafrugell aquest dimarts al vespre. Millán és la primera alcaldessa de la història de la vila i en el seu discurs d'investidura ha assegurat que el que ve ara no és fàcil per les restriccions pressupostàries que imposarà l'Estat. Dani, què més en sabem?
Però s'ha compromès a invertir més en els barris i a apostar per la participació. El seu discurs, emocionada després d'agrair i recordar la seva família pel seu suport, Millán va dibuixar les línies del seu govern.
Al llarg d'aquest any i mig, al front del govern amb en Juli com a pal de paller del consistori, hem iniciat diverses polítiques per fer que la societat fos més participativa en el que fa a la governança. Hem fet els pressupostos participatius, hem aprovat el pla de salut, el pla d'habitatge, amb el qual hem aturat llicències d'habitatge d'ús turístic per evitar l'especulació al nucli urbà i als barris. Estem a punt també d'aprovar el pla de diversitat.
A Millán la van escollir els regidors i regidores del PSC i Som Gent del Poble, del govern municipal. A més, va rebre 3 vots de l'oposició. 2 venen dels regidors de Palafrugell en Comú i l'altre seria de la regidora de Vox, Adela García, que no ha volgut confirmar-ho. Al ple també va prendre possessió Andrea Albizua, que substitueix Juli Fernández com a regidora.
I canviem de tema perquè el passat divendres 4 d'octubre la Sala Gran del Castell de Calonge va ser l'escenari de la presentació del projecte d'àrea verda marina del municipi. La iniciativa vol preservar els ecosistemes marins locals i fomentar un ús sostenible i responsable dels espais naturals. L'acte va comptar amb la participació dels biòlegs marins Xavier Monill i Boris Weitzman, que han impulsat el projecte, a més de l'alcalde de Calonge i Sant Antoni Jordi Soler i els regidors de Medi Ambient i Platges. Carla.
L'àrea verda marina és un espai marí regulat on es limitaran certes activitats com el bany o els esports aquàtics per protegir els ecosistemes marins. A més, es preveu la creació d'un pla de seguiment per avaluar l'estat de conservació del fons marí i diverses accions de divulgació per sensibilitzar la ciutadania sobre la importància de preservar aquests espais. Segons la regidora de Medi Ambient, Lídia Sánchez, el projecte és una clara aposta de l'Ajuntament per crear una zona protegida que asseguri la conservació dels ecosistemes i la biodiversitat entre Torre Valentina i Belladona. D'altra banda, el regidor de platges, Raoni Molina, va subratllar que la creació de l'AMB permetrà promoure un turisme regeneratiu en què les activitats esportives regulades ajudin a posar en valor el gran tresor mediambiental de la zona. L'any 2020, la Unitat de Promoció Local i Turisme ja va impulsar una guia amb tres itineraris submarins que permetien conèixer la biodiversitat marina a les cales i platges de la zona. Aquest nou projecte ampliarà aquestes activitats divulgatives amb un treball de seguiment de les espècies marines, així com amb noves accions de sensibilització per fomentar la seva conservació.
I Torroella de Montgrí va ser l'epicentre de la tercera edició de la Universitat Europea de Tardor durant el divendres 4 i el dissabte 5 d'octubre per parlar sobre el futur d'Europa i el món. Les jornades, tal com havia passat en anteriors edicions, es van celebrar al Museu de la Mediterrània a Torroella. Carla.
Aquesta és una proposta impulsada pel Consell Català del Moviment Europeu, una associació pluralista independent formada per col·lectius i persones físiques que desenvolupen les seves activitats europeistes dins l'àmbit territorial de Catalunya. Està integrada per una àmplia representació de la societat catalana, partits polítics, organitzacions empresarials, organitzacions sindicals, ajuntaments, universitats, associacions econòmiques, professionals i acadèmiques, que són el reflex de la pluralitat professional, ideològica i política de la societat civil d'Europa. Europa, treballant conjuntament en la construcció d'una Europa unida. La primera jornada es va celebrar al Museu del Mediterrani de Torroella i va centrar-se a reflexionar sobre la construcció d'un futur sostenible amb el workshop Construint un futur sostenible, idees i propostes joves per les institucions europees. Aquest es va fer de la mà amb el projecte Youth for Green ERF, coordinadora de l'ACT Euroregió Pirineus Mediterrània. Ho explica la responsable de comunicació de l'Euroregió Pirineus Mediterrània, Maya Gautier.
Sí, doncs aquesta tarda, doncs, a través del Consell Català del Moviment Europeu, que organitzem un taller, una dinàmica, justament per anar a fer sorgir aquestes propostes d'un grup de joves, hi ha joves de diferents horitzons, i sobretot el que és molt interessant és que justament tindrem joves d'Occitània, de les Illes Balears i de Catalunya per aquest projecte que fem, i que és un projecte de comunicació entorn del Pacte Verd Europeu, i gràcies a la política de cohesió a veure què podem fer.
I parlem de finançament, perquè la Diputació de Girona ha creat un nou fons extraordinari de 7,4 milions d'euros, impulsat per la liquidació positiva dels tributs de l'Estat corresponents a l'any 2022. Aquest fons, que es va presentar dimarts a l'Aula Magna de la Casa de Cultura de Girona, es distribuirà majoritàriament als ajuntaments amb una dotació de 7 milions d'euros, mentre que els consells comarcals rebran 400.000 euros.
Els ajuntaments de la demarcació rebran els diners en funció del nombre d'habitants. Els municipis amb menys població rebran un mínim de 20.000 euros, mentre que Girona, la ciutat més gran, rebrà el màxim import de 150.000. Aquesta iniciativa busca oferir als governs locals recursos de lliure disposició adaptats a les necessitats de cada territori. El ple de la Diputació aprovarà el fons la setmana vinent. Segons ha avançat el president Miquel Noguer, i els ajuntaments i consells comarcals podran disposar dels diners entre finals de novembre i principis de desembre d'aquest any. En els pròxims dies, cada consistori rebrà la notificació amb l'import exacte que li correspon. Aquest fons extraordinari complementa el Fons de Cooperació Econòmica Municipal, la línia d'ajuts més importants de la Diputació, que aquest any destina més de 27 milions d'euros als ajuntaments. Aquest fons, que es va obrir fa 2 anys per fer front a les conseqüències de la pandèmia, s'ha consolidat i es mantindrà amb la mateixa rotació fins al 2027.
I parlem de solidaritat, perquè la desena nit solidària de Cellers Hotel, celebrada el passat divendres a l'Hotel Mas Tapioles, ha aconseguit recaptar més de 66.000 euros per la lluita contra el càncer infantil. Aquesta xifra s'utilitzarà per donar suport al projecte Osteosarcoma i a la investigació del procés de metàstasi de les cèl·lules. Més de 320 persones van participar en aquest esdeveniment, que va comptar amb la col·laboració de l'associació Polseres Candela. Candela, la nena que va inspirar la creació d'aquesta associació, va intervenir per primera vegada a la gala explicant el valor de cada acció solidària per reduir la mortalitat en el càncer infantil. La seva història de superació continua commovent, ja que avui és estudiant de medicina i continua implicada en aquesta lluita contra el càncer infantil. A més, diverses personalitats de televisió, música i esport es van sumar a la nit solidària, aportant el seu suport en una vetllada que va conduir Thais Enriquez i amenitzada amb una degustació gastronòmica i actuacions musicals. I seguim parlant de salut, perquè l'Hospital de Palamós ha incorporat un nou làser per al tractament de la litiasi o càlculs renals, és a dir, pedres al ronyó. Aquest dispositiu, que s'utilitza des de fa un mes, permet tractar els càlculs, que són les pedres, de manera més eficient i amb menys invasivitat. Anna, què més en sabem?
Aquest làser actua fragmentant les pedres en peces que el pacient elimina després de forma natural a través de l'orina. Aquest mètode té diversos beneficis pels pacients, ja que redueix el temps d'hospitalització, disminueix el risc de complicacions i redueix també la probabilitat de reproducció de les pedres. A més, a diferència de la tècnica anterior que feia servir ultrasons, aquesta intervenció no requereix cap incisió, ja que es fa a través de la uretra. Cada any a l'Hospital de Palamós es fan una cinquantena de tractaments per pedres al ronyó i tots els pacients es podran beneficiar, a partir d'ara, d'aquesta nova tecnologia làser.
I parlem de gastronomia i concretament de vi, perquè els cellers de la denominació d'origen Empordà han obtingut un total de 28 medalles als Premis Vinari 2024. Els vins empordanesos han estat reconeguts amb 12 medalles d'or i 16 de plata, destacant principalment en les categories de blancs i rosats joves, negres de guarda i vins dolços. Una dotzena de cellers han estat premiats, entre els quals es troben Arxer Pagès, Bodegues Trobat, Celler Espolla, Cooperativa Agrícola de Garriguella, Ugues de Batlle, Mas Lluners, Masia Serra, Oliveda, Peralada, Roig Perals, Vinyes d'Olivardots i Vinyes dels Aspres. Entre els vins que han obtingut medalles d'or hi destaquen el Cartesius Blanc 2023 d'Arxer Pagès, el Solera 1931 d'Espolla, Garnatxa d'Empordà, el Celler Cooperatiu de l'Espolla i Salou 2019 de Vinyes dels Aspres. Pel que fa a les medalles de plata, alguns dels vins més guardonats són el 3070 Vidafoc 2023 d'Ugues de Batlle i el Babalà Vi Blanc Simpàtic 2023 del Celler Cooperatiu d'Espolla. Aquest èxit consolidat pels cellers de l'Empordà reforça així el prestigi d'aquesta denominació en el sector vinícola català, destacant una vegada més en un certamen de gran importància com són els Premis Vinari. Pel que fa a la resta de premis, el grup Castell d'Or, format per un total de 16 cooperatives vitivinícoles de Catalunya, va rebre el divendres el guardó al millor celler de l'any a la gala dels Premis Vinari. Aquest premi és el més significatiu de Catalunya i reconeix les millors propostes enològiques del territori català. En concret, Castell d'Or va obtenir 7 medalles, 4 d'or i 3 de plata, durant tot l'any 2024 per part dels Premis Vinari, esdevenint el celler amb més premiat de tots els que s'hi han presentat. El grup així ha revalidat per segon any consecutiu aquest reconeixement, consolidant la seva posició pel que fa a la qualitat dels seus productes. Per tant, felicitats i molt bona gestió del vi. I nosaltres seguim parlant de gastronomia, de vi, concretament canviem de tema de vi, parlem de sidra, perquè l'empresa empordanesa Moma ha estat una de les grans protagonistes del Saló Internacional de les Sidres de Gala, que és el conegut Sisga 2024, que ha tingut lloc a Gijón, Astúries. Aquesta 14a edició d'aquest prestigiós certamen ha comptat amb més de 100 productors de sidra de països com Alemanya, Àustria, Xile, Estats Units, Japó i Polònia, i s'hi han presentat un total de 228 sidres. Moma, l'única representant catalana, ha estat guardonada amb 5 premis en diferents categories, destacant la distinció premium atorgada a la seva sidra de poma com la millor de totes. Carla, què més en sabem del concurs i de com va anar a la sidreria Moma?
La distinció Premium és la més alta del concurs i ha estat especialment significativa per a MoMA, ja que ha superat grans competidors com la sidra 1525 a part d'una de la reconeguda sidreria Pedriguetegui del País Basc. Aquesta distinció és una confirmació del bon camí que hem seguit des del 2017 amb un producte que s'ha mantingut fidel a les seves arrels i que amb els anys ha anat millorant, ha declarat Pau Frigola, director de MoMA. A més de la sidra de la poma, MoMA també ha aconseguit l'or amb el seu producte Espírit de MoMA, el primer aguardent de poma destil·lat i doblement envellit. Aquest aiguardent, inspirat en el Calvados, una prestigiosa becura de Normandia s'ha imposat en la categoria d'aiguardents de sidra. Aquest reconeixement ha estat una gran sorpresa per a nosaltres, ja que fa poc el vam incorporar al mercat i ens anima a seguir innovant, ha afegit Frigola. D'altra banda, MoMA ha obtingut 3 medalles de bronze amb altres productes destacats del seu catàleg. La sidra de gel en la categoria de millor sidra de gel, l'ancestral criança en la categoria de millor sidra espumosa brut i la sidria envellida en la categoria de millor sidria en copa seca. Aquests guardons demostren la diversitat i qualitat dels productes de l'empresa empordanesa que s'ha consolidat com una de les referents en l'àmbit de la sidra artesanal.
Doncs felicitats per la sidreria MoMA i també per la resta de guardonats també de l'anterior notícia dels Premis Binari, per tant felicitats. I nosaltres seguim parlant de bon menjar i bon beure amb un Mosun Glob que avui visiten Gallines Felices.
Bon dia, estem avui a un poble molt bonic del Baix Empordà, a Casavells. Ens acompanya la Roser Alsina de Gallines Felices de Can Jesús. Gallines Felices de Can Jesús és una petita granja de gallines situada al vell mig de Casavells i justament en un d'aquests carrers, el carrer Montgrí, i és on tenen l'estant o el dispensari, diguéssim, d'ous. És on es poden comprar, de fet. El tret més característic d'aquesta iniciativa és la comercialització d'aquests ous de gallines camperes en un petit estant d'autoservei situat a la mateixa explotació, on agafes els ous i després o pots pagar amb targeta o bé hi ha una guardiola per dipositar-hi les monedes, amb tota confiança. Per parlar d'això i també de tot el que té a veure amb la producció de gallines, ous i altres històries relacionades, tenim la Roser Alsina, com us dèiem, propietària de la granja. Bon dia, Roser, què tal?
Bon dia, molt bé.
Aquí tenim la gran representació de les vostres gallines. Explica'ns això de Gallines Felices. Per què Felices? Jo ja m'ho imagino, però perquè aquí tinc encara més clar.
Bueno, Felices perquè poden tenir el comportament normal de les gallines, és a dir, que poden pasturen, corren, es poden sorrejar, poden fer tot el... I estan lliures, poden parar el sol, que també els hi agrada.
Sí, per tant, estan al seu hàbitat
el més natural
possible.
Exacte.
I fan el que volen i, a més, tenen molt d'espai, evidentment.
Sí.
Explica'ns aquest mètode tan curiós, perquè no l'havíem vist per aquí, si més no, i bueno, jo, de fet, enlloc més, aquest mètode de venda que teniu a la granja.
Ah, vale, doncs, normalment venem els ous molt per encàrrec, perquè la producció és petita, tenim més demanda que producció, i llavors el que fem és que els hi tenim unes neveres a la paradeta que tenim allà al mig de Casavells, i bueno, la gent els hi posem, els hi preparem els ous en allà, cada un a la seva comanda, i després la gent passa a recollir-los, i bueno, ja hi ha pot pagar amb la targeta o amb efectiu, però ja és totalment autoservei. Poden passar a qualsevol hora del dia o de la nit.
I tenen allà dins les neveres, vull dir que...
Sí. I quan hi ha més producció, a la primavera o així, que les gallines ponen més ous, llavors també ja n'hi ha disponibles que poden passar i agafar i ja està. No,
explica'ns
no
això una mica. Quan és que produeixen més i per què? Dius que la primavera potser és el seu...
Normalment de febrer fins a juny és el màxim, no?, quan produeixen més. Llavors el juny doncs fa una baixada una miqueta i ara l'octubre doncs farà una altra baixada, és a dir que d'octubre fins a febrer doncs bueno, ponen la meitat d'ous que pondrien a la primavera, per exemple.
I aquí tens 1.500 més o menys?
No, 500.
Ah, 500.
Sí, més o menys.
500
exactament
gallines,
no ho sé, però bueno.
Tens 500 gallines i a l'any allò amb un cap mas, perquè ens en fem una idea, que quants ous estem parlant amb 500 gallines?
Uf, l'any no, en tinc ni idea, l'any. Però no, traiem, a veure, la màxima producció traiem unes 25 dotzenes al dia.
25 dotzenes.
I a mínima, doncs, 10 o 12.
25 dotzenes al dia?
Sí, sí.
Molt bé. Quina alimentació tenen? Perquè veig que van picant.
Sí.
De què s'alimenta?
Bueno, els hi comprem pinso d'aquest comercial també, però bàsicament mengen blat i blat de moro que sembrem nosaltres, de collita pròpia, i llavors el que troben per aquí, insectes i
una mica de tot.
I molta herba, que quan hi ha herba, que a l'estiu doncs no n'hi ha, però quan n'hi ha mengen molta.
Intenten fer un plat combinat, no?
Sí, doncs sí, elles mateixes ja es fan aquí una dieta, sí, sí.
I la, com és la salut de la gallina? És tenir una salut maca, diguéssim, bona, o realment sí. tenen problemes o en
no,
aquest sentit
a vegades
no hi ha cap mena d'història estranya?
No, no tenen res de... Bueno, esclar, hem de vigilar amb això de les grips aviàries quan hi ha això, però bueno, això ja ens obliguen a tancar-les i això durant
exacte.
Uns dies i tot això, no? Però en general no els hi passarà. Poden tenir això com algun petit problema així respiratori, com no sé, com que això sí que a vegades alguna... amb canvis de temperatura una mica bruscos i així, però no, per allò de més no, bé.
Tot bé, no?
Sí, sí, sí.
I el tema de la fecundació, és a dir, quants galls necessites per l'ancla inseminar 500 gallines?
Uf, no ho sé, molt segurament. Ara aquí n'hi ha, en tenim 3 de galls només.
3?
3. A vegades n'hem tingut més, a vegades 10 o 12 n'hi ha hagut, depèn. Però...
amb aquests 3 diguéssim que...
Però no, és a dir, sí, el que passa que no... És a dir, comprem gallines cada any així, a punt de pondre, perquè és a dir, no deixem que criïn polls aquí, pollets, perquè, bueno, estarien 2 hores, pobrets. Se'ls menjarien les àguiles o qualsevol bitxo. Vull dir que així aquí és impossible tenir polls.
Ja veig
és a dir, que llavors elles no... És a dir, no ens preocupa si es fecunden o no. Vull dir que no...
Ho aneu fent així lliurement, eh?
Sí, sí.
I ja veiem que ho teniu tancat i en aquest sentit suposo que no patiu, a part de potser d'alguna au una mica més ferotge, suposo que ni problemes amb els senglars, ni amb tot això, no?
No, ni guilles, ni res de tot això. Com que això és electrificat, aquesta tanca, doncs ja no hem pas tingut mai problemes. Amb l'única cosa que vam tenir problemes temps enrere era amb les àguiles cua barrada, que aquesta sí que va haver-hi una temporada que es menjaven una o dues gallines cada dia.
Ostres.
Però vam posar els gossos, la xispa, i...
Ah, ja...
I ella és la solució.
S'ha solucionat.
Ella és la solució, sí.
Molt bé.
Sí, sí.
Et sembla si entrem
sí,
i les veiem una mica més de prop?
I tant.
Perquè veiem aquí que en tens de... Teniu de, podríem dir, de 3 colors?
Sí.
Marrons, negres i blanques? O
sí.
Hi ha alguna cosa més a dir? No sé quantes espècies
no.
teniu.
No, són les típiques gallines ponedores, la negra, rossa i blanca, diguéssim.
Diguem i després... ponedora, no?
Sí, sí, és la gallina ponedora, les d'això, sí. I després n'hi havia algunes de grises, però... Bueno, fa temps i ja només en queda una o dues i ja no sé ni on són, però sí.
Molt bé. I llavors, això té a veure que siguin d'un determinat color, que facin els ous d'un determinat color, o no va pas així, això? Com va?
Sí, les gallines rosses normalment fan els ous d'un color més rosat o més d'això. Després les blanques normalment els fan blancs. Les negres de vegades els fan més marronosos o a vegades blancs, depèn. I no sé, depèn de cada gallina. Com ara, per exemple, la gallina empordanesa, d'això, que és la que fa aquell ou tan marró, tan d'això. Però esclar, les de raça pura ponen molt menys. Llavors, al final acabes amb gallines ponedores, buscant aquestes, que ja són creuaments, ja no són de raça pura.
I no tenen nom de varietats, no? Aquests ous són ous i...
Sí, sí.
Quina vida té una gallina en quant a poder anar ponent ous?
Bueno, a pondre la màxima producció és un parell d'anys, bàsicament, no gaire més. Després ponen menys, més espaiat, fan els ous més espaiat. Però elles poden viure tranquil·lament 10 o 12 anys. Sí, d'això, el que passa és que, esclar, llavors poder ponen un ou cada 2 mesos, així, eh?
Poca productivitat.
Sí.
Van tranquil·lament.
Sí, sí.
I llavors, entenc que quan s'acaben, doncs, l'època, passen aquests dos anys i poc, doncs, què en feu després de les gallines?
Bueno, nosaltres els deixem.
Aquí?
Sí, sí, sí. Que és a dir, que ja que es van morint de velles, no... És a dir, no els aportem l'escorxador ni res, com...
Van fent
com es fa normalment, que
és
dir,
i tranquil·lament.
Sí.
I després, ara estem parlant molt d'aquí al camp, però si anem cap a casa, els ous, aviam, què és el que recomaneu vosaltres per als ous? A quin lloc és el millor lloc per guardar-los?
Això és un tema difícil.
És un tema difícil, eh?
Sí.
Ja diu que la nevera, hi ha gent que diu
sí,
un lloc fresc
sí,
i sec,
sí,
que no hi entri la claror.
Jo a casa, si són ous de les nostres gallines, no els poso mai a la nevera.
No.
No, vull dir, la millor els gastem en una o dues setmanes, tampoc els tenim allà dos mesos, eh?
Això també la durada, una o dues setmanes...
Sí, oficialment la caducitat dels ous és de 28 dies.
28 dies, aproximadament un mes.
Vull dir, clar, llavors sí, d'això potser sí millor la nevera, però jo a casa no els hi poso mai, eh? Tot i que jo veig que sí que hi ha gent que són molt d'això, que sí, que
estrictes,
la nevera i tant.
La nevera,
sí.
Clar, perquè sí, sí, en principi l'ou, quan surt de la gallina... Allò deu estar en una temperatura i he sentit
clar,
una mica,
sí,
clar,
sí.
Si després el poses directament, hi ha un canvi brusc aquí, no?
Sí, que, sí, suposo que, a veure, des que hem collit els ous, que els hem preparat i tot, vull dir, clar, ja passa una estona i ja s'ha refredat, eh? Tampoc no és el posar-los a directe, no? Però, bueno, sí.
I aquells trucs de, per exemple, saber si un ou és bo o no és bo, que dius que fa molt de temps que el tinc i no sé si em farà mal o no em farà mal, no sé si... En teniu algun de
no ho sé, jo el que he d'això que més o menys he comprovat alguna vegada, sembla que funciona, sembla, però d'aquella manera és posar-los amb aigua.
Ah, això dic.
Amb aigua i si quedes a baix, el d'això és que és fresc i si flota és que ja sí, està passat.
Si flota val més no
menjar-lo. Val més no menjar-lo, eh? Sí, això sí.
Llavors, quines propietats té l'ou en termes, doncs, d'alimentació?
Jo crec que és proteïna...
Pura i dura?
Sí, no? Bàsicament, no? És a dir que sí, sí.
I això també ho sentim amb la gent més gran, poder, però que ells ho feien. Ostres, això, menjar més d'un ou al dia o menjar un ou cada dia, jo a vegades, si em ve de gust, menjo un ou cada dia i,
sí,
i cap problema. No sé si amb tot això simplement és una...
No ho sé.
Una enganyifa dels de dalt que en diuen o...
No ho sé, jo he sentit versions de tot tipus, és a dir que no, anys enrere es deia menjar dos ous a la setmana com a màxim, perquè
com
si no,
màxim,
no sé què
no?
El fetge i no sé quines coses passaven, ara això ja no es diu, ara ja es diu, és a dir, no sé, he sentit tantes versions, jo quan m'ha ve de gust me'ls menjo i ja està. No.
Ja te'ls menges i prou, eh?
Sí, sí.
I llavors, vosaltres que suposo que teniu molts ous també per a casa, què en feu, a part del ou ferrat, l'ou passat per aigua...
Truites de patates gegants, que això
gegants,
jo...
Sí?
Sí, sí. El meu home posa 18 ous almenys a vegades, eh?
18? I la paella ha de ser grossa, eh?
Sí, i costa de donar-li la volta, eh? Però sí, sí.
Aprofiteu bastant per fer truites, no?
Sí, sí. I, o flams, també el flam d'ou, que també és genial i fàcil de fer.
Exacte, no?
Sí,
no,
sí.
Bé.
O púdings, o bueno...
Púdings, també. O sigui, molta cosa de postres, diguéssim, no?
Sí, també, sí, sí.
I el color... Ja per anar acabant, el color d'un ou, quan el tens allà per batre o per fer-lo servir o per sucar-hi pa, el rovell com acostuma a ser, si veus que és de pagès, la diferència d'un ou d'aquí i d'un ou de superfície?
Això també jo crec
superfície.
Que és una mica una llegenda
sí,
urbana,
també?
Perquè hi ha molt que es diu molt que els ous ecològics tenen el rovell d'un color, un groc molt pàl·lid. Jo aquí trobo ous tronjats, ous pàl·lids i ous, és a dir, rovells de tot color. Jo suposo que depèn molt de si aquell dia la gallina, doncs, no sé, ha menjat més blat de moro o ha menjat més herba. Vull dir que...
Ja té lògica.
És a dir que, sí, que al final trobes de...
Trobes una mica de tot,
una
eh?
Una mica de tot, sí, sí.
Perfecte, molt bé, doncs. Qui no ho conegui, doncs, pot venir aquí a Casa Vells, al carrer Montgrí, al dispensador. Abans, què haurien de fer? Doncs t'haurien de trucar tu, si volen.
Sí, nous. Millor per WhatsApp o així, que em contactin per WhatsApp. Sí, perquè així me queda escrit i com a mínim no m'oblido de...
I el podríem dir per antena o WhatsApp, ja que hi som?
Sí, 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 és el mateix número, el 688...
688...
89...
89...
19... 85...
19... 85...
Sí.
Doncs ja sabeu, contactareu amb la Roser Alsina, que ens ha acompanyat avui al Supermatí de Ràdio Capital, també Ràdio Palafrugell i Ràdio Bisbal. Tota aquesta gent ens està sentint ara mateix i els saludem des d'aquí, de Casa Vells. I molt bon dia, moltes gràcies pel teu temps.
Gràcies a vosaltres.
I continuem aquí amb les gallines felices i mirem de ser-ho tots i totes.
Sí, exacte, sí.
És un bon objectiu aquest.
Sí.
Que vagi molt bé, Roser. Merci.
Gràcies a vosaltres.
Salut.
Adéu.
Avui dimecres notarem els efectes de l'exuracà Kirk, amb vent de llebeig molt fort. Avisos activats del Meteocat per vent i mala mar. Precaució en zones exposades. Cel clar amb núvols llimats pel vent. Temperatures suaus. Demà dijous, canvi de temps a la vista, amb més núvols i precipitacions.
Doncs avui compta amb els que portin un barret. Se l'hauran d'agafar ben fort perquè no els hi sortir volant amb el vent que tenim arreu de la comarca. I nosaltres ens acomiadem aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal, després de fer aquest repàs a l'actualitat informativa del Baix Empordà. I com sempre us volem donar les gràcies per escoltar-nos com cada matí i ens tornem a retrobar, com sempre, aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i Ràdio Bisbal demà mateix a les 8. Que passeu molt bon dia i molt bon dimecres. Adeu, adeu.